general de Jaume Collboni. Bon dia.
Molt bon dia.
Com està?
Doncs molt bé, molt content.
Li ha canviat molt la vida des que és alcalde o no?
Menys del que pensava, perquè he intentat fer la vida quotidiana com la feia abans i ho he aconseguit bastant. És a dir, vaig al supermercat, vaig de rebaixes, vaig a la platja, vaig a fer una copa i ho faig amb bastanta normalitat. Dins que, efectivament, quan ets alcalde tens alguna mesura addicional a prendre, no? Però estic molt content perquè puc mantenir bastant la vida quotidiana que tenia abans, tot i que, evidentment, amb molta més responsabilitat i menys temps, no?
Em consta que no sopa mai a casa, per això.
Intento sopar a casa perquè és l'única forma d'intentar cuidar la dieta, no? Ja els dinars hi he renunciat, ja sé que mai dino a casa, però sopar sí que ho intento, clar. Mm.
Som a l'Ajuntament de Barcelona, a prop del seu despatx. Fa vida de despatx o es passa el dia fora?
Jo soc molt de fer carrer. I el meu equip sap que despatx el just. De fet, tenim un nou costum, que és portar l'alcaldia a un barri, a un districte, una setmana al mes, justament per estar molt en contacte amb el que passa a la ciutat. Mm.
Quan es va fer públic l'alcaldia de Jaume Collboni i es va redecorar una mica el despatx, crec que hi ha posat una foto amb Barack Obama, que li fa il·lusió especialment, no?
Sí, senyor.
On va coincidir amb Barack Obama?
Vaig coincidir a Màlaga i jo sempre he sigut molt seguidor de la figura política de Barack Obama, però sobretot de la figura de l'expresident, no? Jo crec que la tasca que ha fet Obama després de ser president també és espectacular, no? El seu compromís en causes concretes, els documentals que fa. Jo ara estava veient una sèrie de documentals sobre les condicions de treball de la classe treballadora als Estats Units, sobre la discriminació de les minories racials als Estats Units, i és un documental que ell presenta, i que jo diria que fins i tot ha guionitzat, o un altre fantàstic que jo recomano molt, que és Per què serveixen els impostos, no? I fa una defensa diguem-ne, dels serveis públics i de com a partir dels impostos, i per tant de la importància de pagar impostos, s'ha aconseguit un progrés molt, molt rellevant als Estats Units els darrers anys, no? Davant de la onada conservadora i reaccionària que hi ha en aquests moments, en fi, amb el trumpisme, etcètera. No? Mm.
I té una altra foto amb Harvey Milk. Qui era Harvey Milk?
Harvey Milk va ser el primer polític obertament gay de la història de la democràcia, també dels Estats Units, de San Francisco, que és una ciutat mítica en el moviment LGTBI, i va ser la primera persona, no només que es va significar públicament com a polític gay, sinó que va fer les primeres conquestes des del punt de vista del reconeixement de drets del col·lectiu a l'estat de Califòrnia. Mm. I que va morir, diguem-ne, defensant aquestes idees.
Vostè és el primer alcalde de Barcelona, home, obertament gai, que coneguem. Se sent amenaçat quan sent les proclames d'aquests últims anys de l'extrema dreta?
No personalment, perquè jo tinc la sort o el privilegi de viure a una ciutat com Barcelona, que ha estat capdavantera i ha estat a l'avantguarda de les llibertats i dels drets del col·lectiu LGTBI, i per tant que socialment no veig cap risc, no? Evidentment, sí que es nota, i he notat que aquest discurs de l'odi que es fomenta des de l'extrema dreta i que es tolera a vegades des de la dreta, doncs fa que alguns poca vergonyes es sentin envalentonats i s'atreveixin a dir coses que segurament fa uns anys no et deien, no? O que, com diu l'Observatori contra l'homofòbia, doncs s'hagi detectat un increment notable d'agressions homòfobes, físiques i verbals, que jo crec que responen a això, no? A un context on l'ultradreta doncs ha atacat frontalment. Ara fa un parell de dies sentíem com la presidenta Ayuso, la presidenta de Madrid, doncs vol revocar les lleis trans i LGTBI de la Comunitat de Madrid. Doncs bé, això té conseqüències, però no és una qüestió personal, jo crec que és una qüestió col·lectiva, i crec que hem d'estar molt amatents, molt combatius i denunciant cada intent de regressió, sigui legal o sigui a vegades verbal només, com estem veient darrerament.
Vostè ara és un personatge públic, és ni més ni menys que alcalde de Barcelona. En d'altres moments de la seva vida en què vostè era una persona més anònima, s'ha sentit assenyalat per la seva condició sexual?
Assenyalat no, però jo pertanyo a una generació que va haver de fer un esforç per trencar el gel, no? Jo quan era jove o adolescent pertanyo a una generació que no podies plantejar ser jutge, ni policia, ni molt menys polític, si eres gay, I per tant hi havia un combat que feies amb el teu entorn immediat i d'anar a guanyar terreny, no? I per tant assenyalat, afortunadament no, o com a mínim que jo hagi estat conscient, no, però sí que sento que pertanyo a un moviment que és molt ampli, que ha guanyat molt terreny en els darrers anys, i per tant el meu compromís com a persona gay és tenir aquesta conversa també perquè molta gent que en aquests moments pugui estar passant per moments també complicats a nivell personal, i jo sóc un senyor que visc en una ciutat com Barcelona, però hi ha gent que viu a pobles, hi ha gent que és gent gran, gent que està al món de l'esport, i que encara, diguem-ne, la llibertat des d'aquest punt de vista no ha arribat, no?
Li va costar explicar-ho a casa, explicar-ho a la família?
No. La veritat és que va ser bastant natural. No vaig tenir... Afortunadament, també en aquest cas, no vaig tenir cap problema.
Clar, és home gay i separat. En un altre context, això...
divorciat.
En un altre context, això l'hagués penalitzat. Vull dir que, per sort, anem avançant, no?
Anem avançant... Jo sempre dic que...
I sense fills, a més, que també és una cosa que potser, segons com, un polític el pot penalitzar no tenir-ne.
Jo crec que, afortunadament, el ciutadà o la ciutadania sap distingir molt bé la vida personal de la vida pública dels responsables polítics, no? I, sobretot, crec que el que es valora és la coherència. Més que tu expliquis la teva vida o que es conegui la teva vida, és la coherència amb el que tu ets a nivell privat, amb el teu àmbit privat, d'allò que defenses públicament. I en aquest cas jo crec que la meva vida és molt coherent entre el que jo sento, el que jo sóc i el que defenso públicament.
Però la seva vida privada ha estat objecte de la premsa rosa, també. Com ho ha portat, això? Ara ja no hi surt tant, però en un moment determinat de la seva vida, sí, vostè va ser capaç d'ajuntar Belén Esteban i José Montilla a l'Ajuntament de Barcelona. Està a l'abast de poques persones, això.
No, això de veritat és una cosa bastant excepcional i singular, però bueno, que és fruit d'un moment i d'una conjuntura de la meva vida... I, home, jo m'estimo més que la meva vida privada sigui privada, no? Però també és inevitable que quan tens exposició pública doncs es parli o s'inventin coses, no? Perquè això hi ha de tot. Mm.
Acabo amb el bloc de repassar les fotografies del seu despatx. Hi ha una fotografia amb el rei, amb Felip VI, amb una audiència que el va rebre vostè. Som davant l'alcalde més monàrquic dels últims anys a Barcelona?
Jo sóc republicà. Ho soc per origen familiar. La meva família va estar a camps de concentració per defensar la República i va estar a l'exili i van haver de marxar al final alguns del país. Soc de valors republicans, però entenc que la monarquia parlamentària en el nostre país forma part d'un pacte, que és el pacte constitucional. I a la mesura que això és així, doncs jo, quan represento la ciutat com a institució, doncs he de tenir una bona i correcta relació amb el cap de l'Estat, que és el rei Felip. Mm.
Hi ha molts republicans dins del PSOE? O dins dels socialistes catalans?
La majoria.
La majoria.
Som un partit republicà.
Però també hi ha la teoria que qui sosté la monarquia a Espanya precisament són els socialistes.
Qui sosté la monarquia a Espanya és un pacte constitucional o constituent que va arribar a l'acord de moltes sensibilitats diferents, ara que aquests dies vivim acords històrics, per cert, de gent que té o que sembla que tingui posicions molt diferents però que s'acaben posant en diversos punts d'acord o en comú per fer possible la convivència en un país. Ara estem veient el naixement d'un pacte, jo crec que de molta transcendència, no, aquests dies, amb la investidura del president Sánchez, i fa, doncs, això, 40-50 anys vam assistir a un altre pacte, que va ser el pacte constitucional, que va arribar a l'acord de que el cap de l'Estat seria el representant d'una dinastia monàrquica. Aquest és el pacte que està vigent i jo, com a responsable o representant d'una institució, he de respectar aquesta institucionalitat i tenir una bona relació amb el cap de l'Estat, que a més, jo crec que li pot interessar a la ciutat.
Parlant de pactes, ha obert vostè el tema. El pacte d'investidura de Pedro Sánchez, amb aquest acord implícit amb els independentistes directament amb Junts, obre la porta a la sociovergència a l'Ajuntament de Barcelona?
Jo crec que obre la porta a una etapa on definitivament sortim de les trinxeres. Nosaltres sempre hem defensat, i el Salvador ja ho ha dit en repetides ocasions, que el que havíem de fer a Catalunya després dels anys del procés era sobretot un procés de reconciliació entre catalans, no? Que el que més havia dividit des del punt de vista de la convivència i de la política del nostre país havia estat aquests darrers anys, aquest conflicte polític que hi ha hagut aquests anys i que, per tant, això s'havia de superar. I crec que una de les conseqüències positives de l'acord que s'ha produït amb la investidura del president Sánchez ha estat justament que s'ha saltat aquesta línia divisòria que hi havia entre independentistes i no independentistes. De fet, a Catalunya hi ha molts pactes en aquests moments vigents a diputacions i a molts ajuntaments del PSC amb Junts o del PSC amb Esquerra Republicana. I, per tant, jo crec que el que estem fent és un pas més cap a la normalització. Això es pressuposa als pactes de Barcelona? No, no necessàriament. El pacte que acabem fent a la ciutat de Barcelona, que cal fer a la ciutat de Barcelona, serà un pacte nascut a la ciutat de Barcelona i en interès de la ciutat de Barcelona. Òbviament, un context com el que tenim en aquests moments a la política espanyola afavoreix la possibilitat que hi hagi diverses possibilitats.
Vostè té 10 regidors, en són 41 a l'Ajuntament de Barcelona. Necessita un soci en algun moment d'aquest mandat, molt probablement. Cap on mira?
Doncs miren, aquests mesos que portem de mandat, és veritat que som un govern a minoria, jo som molt conscient de l'aritmètica que tenim, però som un govern que ha llançat la construcció de quasi 900 habitatges de protecció oficial, som un govern que ha reactivat la construcció o l'ampliació de nous centres d'assistència primària a la ciutat, som un govern que ha establert els primers acords de ciutat, per exemple, pel cobriment de la Ronda. Som un govern que ha accelerat la reforma de la Rambla, de les Rambles, en 3 anys i mig. És a dir, som un govern que ha pres moltes decisions en molt poc temps, perquè som un partit i som una gent que té una certa experiència i una certa trajectòria dins de la ciutat, que coneix molt bé l'Ajuntament i que, per tant, sap com fer que les coses passin, no? No només que tenir objectius polítics, sinó fer que les coses passin. En aquest sentit, doncs, des del punt de vista dels drets socials o de situar com una prioritat de la ciutat la neteja i la preservació de l'espai públic. El pla Endreça, que és el que estem explicant durant aquestes setmanes darreres, doncs està molt concentrada en una ciutat neta i un espai públic cuidat. Això és el que ens hem centrat. És cert, és obvi, que aquest govern ha de tenir aliats per fer possible l'aprovació de pressupostos molt importants per la ciutat, perquè són uns bons pressupostos. La salut financera de l'Ajuntament és bona. Es poden fer moltes més coses a l'Ajuntament de Barcelona i a la ciutat, però necessitem una majoria. I és obvi que 10 regidors no són suficients per gestionar la ciutat en 4 anys. I, per tant, com sempre he dit, la nostra prioritat és buscar aliats progressistes, perquè som un partit progressista, amb un govern progressista, i, com sempre he dit, també estem parlant amb Junts per Catalunya, perquè han ofert la possibilitat que aquests acords es produeixin i estem explorant possibilitats en aquests moments.
Si vostè ha dit entre els Comuns i Junts, a qui tria?
No, jo crec que això és una qüestió de coherència amb el programa que sorgeixi d'aquest acord, amb el que més d'acord puguem estar.
Aquesta
setmana... A priori sembla normal pensar que amb els partits progressistes has de tenir més coincidències, a priori.
Però, per exemple, aquesta setmana hem vist com el PSC s'abstenia una proposta de Junts per tornar a poder construir hotels al centre de la ciutat o regular també les habitacions, mentre els Comuns i Esquerra hi votaven en contra. Bueno, i això s'ha elegit com un acostament dels socialistes amb Trias. Això és una realitat
jo citaria aquí, en aquest cas no es va produir cap acord. On sí hi ha hagut un acord, i crec que s'ha de posar a relleu, és amb el tema de la taxa de terrasses. El sector de la restauració és un sector que ha patit molt les conseqüències de la crisi del Covid. Afortunadament ara està amb una reactivació molt potent. Teníem un sistema de bonificacions per fomentar justament que hi haguessin terrasses i que els bars i restaurants poguessin sobreviure a l'etapa del Covid, i ara havíem de canviar la taxa. I com que no teníem socis per fer majories i aprovar les ordenances fiscals, és veritat que en aquest cas sí, en Junts per Catalunya hem arribat a un acord d'una taxa de terrasses molt raonable que eviti, doncs, treure les bonificacions de cop i, per tant, que siguin assumibles pels restauradors, no? Jo d'aquí no inferiria acords que són molt més transcendents, que tenen a veure amb la governabilitat i amb la visió de la ciutat.
Creu que l'Ajuntament de Barcelona, en algun moment de la negociació per la investidura de Pedro Sánchez, va estar damunt la taula, aquesta carpeta?
No.
Li consta que no.
Em consta que no, però em consta que hi ha especulacions, com sempre hi ha en aquests casos, però no, això no va estar sobre la taula.
Com és la seva relació actual amb Ada Colau?
Bona. Jo intento tenir sempre bona relació amb aquells que he treballat i amb els que puc treballar en el futur, com la tinc amb el senyor Trias, malgrat tot, o com la tinc amb els líders d'altres grups polítics, no? Jo crec que en política, bueno, pots tenir les teves fílies i fòbies, però que quan estàs parlant de política i estàs fent política, el que has de tenir és una relació bona, correcta, a nivell personal amb els teus interlocutors. És fonamental.
I és
perquè jo crec molt en el diàleg i crec molt en la política que es fa basada en el diàleg i, per tant, és important tenir sempre molt present doncs, la dimensió personal i la dimensió humana de l'interlocutor o la interlocutora i tenir-ne una certa cura. No?
I és còmode tenir un ple municipal amb dos exalcaldes, una altra figura com Maragall, que va guanyar unes eleccions també en el seu moment i que no va arribar mai a l'alcaldia. Tinc la sensació que, clar, la cosa està molt igualada, no? Hi ha molts galls en el galliner.
Bueno, jo no sé si aquesta seria la paraula que jo faria servir, però bueno, jo crec que estem en un període transitori fins que les coses es posin a lloc i fins que tothom doncs, prengui consciència de la situació en la que estem, no? I crec que això vol un temps i vol una certa calma i que bueno, això no ha d'impedir que hi hagi diàlegs i hi hagi acords en el futur.
Tenim vistes al mar, veig uns quants creuers, déu-n'hi-do quins creuers. Barcelona té un problema amb el turisme o no?
Barcelona ha arribat a una situació que jo crec que tothom admet que està al límit de la seva càrrega turística. Barcelona el que vol, i ho vol la ciutat, ho volen la ciutadania, ho vol el sector turístic, són no més turistes, sinó millors turistes. I aquest és el canvi de cicle en el que hem d'afrontar a partir d'ara. Millors turistes, però no més turistes.
Com es tradueix això des d'aquest despatx, des de la política municipal? Amb quines mesures?
Sobretot explicant una ciutat des del punt de vista del seu atractiu cultural, gastronòmic, científic, de temps lliure, perquè això faci que vingui un tipus de turisme que ens interessa. Que és, sobretot, jo sempre dic que el turista que ens interessa és el que respecta la destinació, tingui més o menys diners. I vol dir amb un cert nivell cultural i amb algú que se sap comportar a la ciutat. No? Hem tingut problemes de convivència, és obvi, durant molts anys, i crec que, en part, és bo i positiu que mantinguem les restriccions pel que fa al creixement de llits a la ciutat, i per això, tot el que s'ha dit aquests dies, doncs, la nostra intenció és mantenir la planta hotelera tal com està en aquests moments a la ciutat de Barcelona, tot i que es puguin fer algunes excepcions amb edificis singulars, i per això aprofitarem a fons el decret que ha de treure la Generalitat de Catalunya, que ha de sotmetre al Parlament de Catalunya a la Generalitat, en el sentit de tenir una visió restrictiva dels pisos turístics.
Limitar els pisos turístics, restringir-los.
A Barcelona hi estan congelats. Ja fa pràcticament 10 anys que no es donen més llicències. Aquest decret ens pot permetre planificar millor perquè podrem donar llicències de pisos turístics i la nostra intenció i la nostra voluntat és reduir molt significativament el nombre de pisos turístics, sobretot a les zones amb més pressió turística i més densitat, com per exemple és el cas de Ciutat Vella.
Eliminant llicències o...?
No donant-les, perquè el decret el que ens permetrà és, i em sembla que és una gran notícia, perquè això permet que els ajuntaments puguem controlar justament el nombre de llits que té una ciutat, o en el nostre cas que pot tenir un districte, amb realitats molt diferents. Hi ha districtes que no tenen ni la densitat ni la pressió turística que pot tenir Ciutat Vella, i per tant és un instrument, i per això ho hem dit públicament, ho valorem molt positivament, tenir instruments des dels ajuntaments que ens permetin controlar.
Potser fan pipa al lobby turístic, no?, d'aquesta ciutat.
Jo és que quan es parlen de lobbies que m'expliquin qui són. Jo parlo amb el gremi de restauració, amb el gremi d'hotelers, amb l'associació de pisos turístics, amb Apertura, amb els quals efectivament s'haurà de parlar també d'aquestes mesures. I tothom diu que efectivament hem arribat a un punt en el que la ciutat ha de fer una aposta per la qualitat del turisme, perquè això dona feina a molta gent i perquè ens permet, a vegades no som conscients, no? Però el turisme ens permet mantenir els museus que tenim a la ciutat de Barcelona. Més de la meitat de les persones que van a un museu i que, per tant, fan viables un museu a la ciutat, i que diu museu, doncs diu qualsevol altra atracció de la ciutat, doncs ho permet el turisme, no? I, per tant, és un valor, però que ha d'estar governat, que ha d'estar controlat. Jo fa uns dies vaig estar a una ciutat italiana, que feia molts anys que no hi anava, convidat pel seu alcalde, i vaig veure, vaig recordar, feia 10 anys que hi havia anat, vaig tornar, la ciutat és Florència, i em vaig quedar molt, molt sorprès, no?, de com, efectivament, quan una ciutat no controla ni té instruments per controlar la càrrega turística ni per governar el model turístic, doncs com es desboca, sobretot als centres històrics, doncs la presència de pisos turístics no legals o, en fi, o la massificació turística en general, no? I que perjudica la convivència, perjudica la ciutadania, però sobretot perjudica la ciutat com a tal. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Barcelona.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a l'Ajuntament de Barcellona, entrevistant l'alcalde Jaume Collboni. Ara ens traslladem el 17 de juny d'aquest 2023, el dia que vostè el van fer alcalde. És veritat que va entrar al Saló de Plens amb dos discursos?
És veritat. Bueno, és veritat perquè es veu a les imatges que vaig entrar en dues carpetes.
Es va sentir incòmode al rebre els vots del PP per ser alcalde?
Jo vaig presentar una investidura, el dia anterior ho vaig dir molt clarament, dient i oferint un pacte progressista a les forces progressistes que són Esquerra Republicana i els Comuns. Finalment, qui va decidir doncs, fer una opció va ser Esquerra Republicana, legítima, i qui va fer una altra opció van ser els Comuns. Quan els Comuns fan aquesta opció, hi ha un tercer partit que decideix donar suport a la meva opció doncs per evitar una altra conseqüència. No? Jo crec que això forma part de la política. Crec que no sempre que guanyes unes eleccions governes. Salvador Illa va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i a nosaltres, al PSC, mai se'ns hagués acudit qüestionar la legitimitat del govern en aquells moments de Junts i d'Esquerra Republicana, del govern actual del president Aragonès. Són les regles del joc que tenim, però tothom sap, tothom, també els que ens van votar a investidura, que estaven votant a un alcalde socialista i algú que farà polítiques progressistes.
El que passa és que vostè en campanya va dir que si no guanyava no es presentaria o no intentaria ser alcalde. Què va canviar?
Va canviar que vaig poder ser alcalde perquè tenia els vots per fer-ho. El nostre sistema és un sistema que té, diguem-ne, una primera volta, que és el vot ciutadà, com passa a les eleccions al Parlament, o com ha passat aquests dies al Parlament espanyol. Els resultats electorals són una primera fase, després qui té la confiança majoritària dels representants populars en un Parlament o en el plenari de l'Ajuntament és qui pot obtenir la designació, no? I aquest va ser el meu cas.
Daniel Cirera deia que els vots del Partit Popular per fer alcalde Jaume Collboni hi havia la condició que Collboni no tornés a pactar amb els Comuns.
Doncs és evident que jo he dit pública i repetidament que la meva opció prioritària és la progressista i qui va votar la meva investidura ho sap perfectament, que una cosa és la investidura, l'acte de la investidura, i una altra cosa és com governem. Ho dic amb tot el respecte i també amb tot el reconeixement. Jo no negaré mai el meu agraïment als regidors i regidores, tant dels Comuns com del Partit Popular, que van votar la meva investidura.
És evident que vostè ha sortit guanyador tot plegat, ara és alcalde, però abans de les eleccions municipals hi havia un run-run i van sortir molts noms, no? També de cara a qui havia de ser el candidat socialista. Es va sentir menyspreat pels seus en algun moment, vostè?
En absolut. Jo estic aquí gràcies, sobretot, al suport del meu partit. En uns moments molt difícils. Penseu que nosaltres, quan vam començar la nostra trajectòria aquí a l'Ajuntament, érem un grup de 4 regidors en un context impossible on es deia que el PSC estava condemnat a l'extinció, no?, pràcticament. Però alguns pensàvem que no. Alguns pensàvem que hi havia una conjuntura molt negativa per nosaltres electoralment, però estàvem convençuts que hi ha una majoria progressista, catalanista, al país i a la ciutat de Barcelona, que acabaria tornant a articular-se a l'entorn d'un partit com el nostre, no? I per això és molt important tenir partits polítics i per això és molt important tenir un partit fort, com és el PSC en aquests moments, darrere la meva candidatura.
Li hagués agradat ser ministre?
No. Jo sempre dic que tinc la millor feina del món a la millor ciutat del món. I en aquests moments em sento plenament feliç i realitzat políticament, perquè no crec que hi hagi res millor que ser alcalde de Barcelona.
Digui'm una cosa que em vegi de Madrid que no tingui Barcelona.
Bueno, jo crec que Madrid s'ha tret molts complexes de sobre, no? S'ha tret molts complexes de sobre, i ho dic en positiu, eh? Jo crec que les ciutats, quan han de tornar a somiar en gran i a tenir ambició, doncs s'han de treure algunes manies de sobre, alguns complexes. I Madrid, que era una capital fa 20 anys o 30 anys una mica grisa, administrativa, burocràtica, doncs un dia va dir que s'ha acabat, que volia ser una altra cosa. No sé si ho va decidir algun concret, no crec que fos cap alcalde ni cap president de comunitat, no? Va ser la pròpia societat, i a mi m'agradaria que això també ens passés més a nosaltres, no? Que tornéssim a tenir capacitat d'il·lusionar-nos, de creure més en nosaltres mateixos, en els barcelonins. Hem passat uns anys amb una autoestima una mica baixa, quan som una de les millors ciutats del món i podem fer tot allò que ens plantegem, i podem tornar a somiar en gran, i podem tornar a pensar que tenim una ciutat meravellosa, que es projecta al món, que és global, però que alhora té aquesta escala humana, que té cura de l'espai públic, de les persones, de la salut, de l'educació.
Què vol dir per vostè somiar en gran? És a dir, a mi em ve al cap uns Jocs Olímpics, però clar, quin és el seu projecte?
No necessàriament. Igual somiar en gran és tenir la millor xarxa de salut pública de proximitat del món. Això també és somiar en gran. O tenir la possibilitat de que finalment els joves de la teva ciutat no hagin de marxar, tot i que tinguin un sou normal i una certa estabilitat de la ciutat, perquè no es poden pagar un pis. Això també és somiar en gran, tenir un parc d'habitatge suficient per evitar que la gent jove marxi de la ciutat. Somiar en gran és que et puguis moure per la ciutat sense que hagis de contaminar, perquè tens una xarxa de transport públic sostenible o tens punts de recàrrega elèctrica per tota la ciutat. Això també és somiar en gran, no? Imagina't una ciutat a la qual ens agradaria viure segurament a la gran majoria dels barcelonins, i bueno, i passar una mica de les dificultats i dels problemes que sempre hi ha, que té tot, no? Això és també somiar en gran. I després estan els grans esdeveniments. Des d'aquí pots veure les bases de Copa Amèrica, no? Que serà, doncs és un dels esdeveniments, el tercer esdeveniment més important del món. Bueno, això passarà. L'important és què quedarà, no? Doncs per això també s'ha de somiar. I has de somiar que després de Copa Amèrica hi ha una indústria nova que serà la de l'economia blava, que donarà llocs de treball, que tindrem un port olímpic nou i que tindrem 25 accessos nous des de la ciutat en el port, que ara mateix s'estan executant, no?
Vaig acabant, alcalde. A Xavier Trias sempre li recorden allò que un dia va dir que el pitjor que li podia passar era tenir un gendre de l'Espanyol. No sé el pitjor que li podria passar a Jaume Collboni com a alcalde, que és, per anar tancant.
El pitjor que em podia passar com a alcalde.
Sí. O no sé si els esports és el seu fort o no.
No, i a més, jo que sóc... No, no és el meu fort, ja tothom ho sap, o sigui, no és cap secret, però vaig religiosament, quan el Barça té un partit important, estic al Camp Nou, i quan l'Espanyol em demana anar perquè té un partit important...
Ara no tots dos estan a primera, vull dir que no deu tenir el conflicte
tant. No estan
tots a primera,
però els dos són clubs de la ciutat, i jo, que sóc més aviat culer, els dos són clubs de la ciutat, i per tant tot el meu respecte, i quan em demanen suport simbòlic, també hi soc. No, suposo que el pitjor que li pot passar a un alcalde és no aconseguir allò que somia per la seva ciutat, no? Ja, això t'ho diré d'aquí 4 o 8 anys.
O sigui, ja dona per fet que es tornarà a presentar, la reelecció.
Bueno, jo crec que les coses aniran bé, li aniran bé a la ciutat, i per tant, jo crec que la possibilitat d'una reelecció és molt d'hora, que ara estem, no fa ni 6 mesos que hem començat, però evidentment un període raonable són 8 anys.
Alcalde Jaume Collboni, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.